Catalunya migdia. Amb Quim Balaguer.
Europa tem que, després d'escapçar Veneçuela, Trump faci efectives les seves aspiracions territorials sobre Groenlàndia. Bon dia, són les dues. Només Groenlàndia i Dinamarca poden decidir en assumptes que afecten les seves relacions, segons el comunicat conjunt que han fet públic aquest matí els líders de França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya, la Gran Bretanya i Dinamarca. Davant de les insinuacions gens dissimulades de Donald Trump de quedar-se a l'illa àrtica, els pesos pesants d'Europa defensen la sobirania, la integritat territorial i les fronteres d'aquest territori. Europa es prepara, doncs, per defensar Groenlàndia després de veure com Donald Trump s'ha saltat per activa i per passiva el dret internacional per detenir el president de Veneçuela i portar-lo als Estats Units. Nicolás Maduro ja ha comparegut, ho feia ahir la nit, davant del jutge a Nova York, on es va declarar innocent i va denunciar haver estat segrestat. De moment, però, sobre el futur govern de Veneçuela hi planen més dubtes que certeses. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Bogotà, Colòmbia, Ignasi Abad, bon dia.
Bon dia, i sense... perquè després de la presa de possessió del nou càrrec de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, la nit passada a Caracas ha estat tensa, amb dispars al voltant del Palau Presidencial i el passeig del ministre de l'Interior, rival polític de Rodríguez dins el chavisme, acompanyat d'un grup armat i fent proclames contra els traïdors a la pàtria.
D'aquí uns minuts tornarem cap a Bogotà per saber com s'estan vivint aquestes hores a Veneçuela, aquestes hores d'incertesa després de la detenció de Nicolás Maduro. I com cada 6 de gener avui s'ha fet la rifa de Reis. El primer premi ha estat pel 6.703. S'ha venut en bona part a Catalunya. Si la grossa del sorteig de Nadal va passar de llarg, sembla, Montse Poblet, que avui la sort ens ha somrigut, oi?
Ens hem endut part del primer premi, també del segon. Hi ha dècims del primer, el 6.703, a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat, Sabadell, Castelldefels i Rubí. 4 milions del segon premi, el 45.875, s'han venut a Barcelona.
Enhorabona als afortunats. I el que tampoc ha passat de llarg de Catalunya ha estat el fred. Si heu sortit aquest matí al carrer a primera hora, de ben segur que l'heu notat. Protecció Civil manté activades les alertes per fred viu, que s'intensificarà de cara a demà. A Barcelona, l'Ajuntament ha activat l'Operació Fred i obre 200 places perquè les persones sense llar hi puguin dormir. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la directora de la Fundació Arrels criticava que, si hi ha places disponibles, s'hagi trigat tants dies a obrir-les.
Si hi ha places disponibles, home, doncs s'haurien de poder obrir al màxim de temps possible, no solament quan depengui que la temperatura està 0, 1 o menys 1.
Quan faltin 5 minuts per 2:45, l'actualitat esportiva, que avui ens porta fins a l'Aràbia Saudita. Enric Inglés, bon dia.
Bon dia, sí, perquè ja hi tenim tota l'actualitat de l'esport. El Barça ja ha instal·lat a Gida, a l'Aràbia Saudita, per jugar a la Supercopa d'Espanya. Última i prepara també el retorn de Joao Cancelo. El lateral dret portuguès arribarà al club blaugrana com a cedit per l'Al Hilal fins a final de temporada. I el Dakar i en motos, victòria del València Toixa Xarreina, la tercera etapa del Dakar Edgar Canet, per tant, cau a la quarta posició de la general. I a la categoria de cotxes, victòria d'etapa per fora amb el nord-americà Guthrie, liderat per el suec Ekström, també de fort. Nani Roma acaba l'etapa entre els 10 primers i puja a la cinquena posició de la general.
I sapiguem com va el particular Dakar pels ciutadans catalans que són a aquesta hora amb el seu cotxe, amb el seu vehicle, a la xarxa viària catalana. Francesc Abasclans, equip viari, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs comencem aquesta connexió primer informant-vos que la BB-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà està tallada per neu. I sí, a la demarcació de Barcelona la circulació presenta moltes retencions a 9 vies. La pitjor ara mateix és la B30 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola, sentit Girona, on hi ha congestió perquè un accident talla un carril. Altres retencions es produeixen a la B20 en els dos sentits. La B23, sentit nord, entre Barcelona i Esplugues de Llobregat, a la B10 en els dos sentits, tallats. La C-58 i la C-33 entre Barcelona i Montcada Reixac, sentit sud. A la C-55 a Manresa, sentit Terrassa. A la C-31 a Badalona, sentit Barcelona. A l'A-2 a Cornellà del Llobregat, sentit Barcelona, un accident i talla un carril. I a la demarcació de Girona hi ha retencions a la C-25 a Sant Hilari Sacalm i a Calonge de Sagarra, sentit Lleida, també per una avaria que talla un carril. Rodalies, Ferrocarrils i Metro de Barcelona informen que no hi ha alteracions al seu servei.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Un temps dominat pel fred. Continuarà així, Goni Massip? Bon dia.
Doncs sí, bon dia. Un fred ben viu que ha portat els termòmetres fins a 10 graus negatius a punts del Pirineu. No hem de passar per alt aquests 9 graus sota zero de la Granadella, a les Garrigues. Aquesta temperatura feia 20 anys que no s'assolia en aquesta població, per tant, 20 hiverns sense una temperatura tan baixa. Cal destacar que hores d'ara, quan passen pocs minuts de les dues, encara tenim valors negatius a punts de l'interior per algun banc de boira que fa una mica el ronso. La tarda, però, serà en conjunt assolellada, amb algun floc de neu que sí que pot caure entre l'Aran i l'extrem nord del Pallars Sobirà. Continuarà bufant també la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre. Hem arribat fins als 130 km per hora a la zona de Portbou. Una temperatura, per tant, frenada d'avui, i demà arribaran alguns canvis en forma de núvols arreu i en forma de nevada que reactivarà tensió al Pirineu, a cotes que encara es trobaran força baixes entre els 400 i els 800 metres.
Gràcies, Goni. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts i mig de les dues. La intervenció dels Estats Units a Venezuela i les amenaces de Donald Trump sobre Groenlàndia han activat totes les alarmes. Aquest migdia, un grup de líders europeus ha sorprès amb un comunicat conjunt reivindicant la sobirania d'aquest territori autònom de Dinamarca. Els governs de França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya, la Gran Bretanya i Dinamarca asseguren que l'illa pertany al poble que l'habita i que només les seves autoritats i les de Copenhaguen tenen potestat per decidir sobre el seu futur. La publicació d'aquest manifest arriba hores després d'unes declaracions de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en què advertia sobre les greus conseqüències que podria tenir per l'actual ordre mundial una agressió nord-americana sobre territori europeu.
Ens hem de prendre seriosament el president dels Estats Units quan diu que vol Groenlàndia, però també ha de quedar clar que si ataca militarment un altre país de l'OTAN, llavors s'acaba tot. També l'OTAN que coneixem i l'esquema de seguretat que ens ha donat des de la Segona Guerra Mundial.
I tot això poques hores abans de la reunió que han de mantenir els mateixos líders europeus amb una delegació de l'administració Trump aquesta tarda a París en el marc de la coalició de voluntaris per Ucraïna. L'objectiu és avançar en el procés per acabar amb el conflicte en aquell país. Anem cap a la capital francesa. Isabel Galí, bon dia.
Fins ara, cada reunió de la coalició de voluntaris per ajudar la Ucraïna en treva amb Rússia ha suposat petits passos endavant. La d'avui podria marcar una gambada important en el tan anhelat suport nord-americà al desplegament de tropes europees en territori ucraïnès. Han vingut a París no només l'enviat especial de Trump al conflicte, Steve Witkoff, sinó també el seu gendre, Jared Kushner, i el Departament d'Estat, a més, ha penjat a les xarxes socials un missatge en rus que diu «No busqueu jugar amb el president Trump», seguit d'un «Trump és un home d'acció, no ho sabíeu? Doncs ara ja ho sabeu». Els líders europeus esperen, doncs, arrencar aquesta tarda de Washington garanties de seguretat i protecció fermes en cas que Rússia torni a atacar Ucraïna un cop s'hagi signat l'alto al foc. Però, en canvi, les amenaces d'annexió nord-americana sobre Groenlàndia els ha posat en alerta. En un comunicat conjunt, els líders de França, Alemanya, Itàlia, Polònia, Espanya, la Gran Bretanya i Dinamarca asseguren que Groenlàndia pertany al poble que hi viu i que només Groenlàndia i Dinamarca poden decidir sobre el seu futur. Les aspiracions de Trump sobre aquest territori de sobirania danesa, expressades ja des del seu primer mandat, inquieten els aliats europeus. Serà el gran elefant a la sala en la reunió amb els emissaris nord-americans d'aquesta tarda al Palau de l'Elisi.
I ara parlem d'allà on tot va començar, de Veneçuela. Les primeres hores de la nova presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, han estat tenses a la capital del país. En caure la nit, un grup de policies van disparar trets a l'aire contra uns drons que sobrevolaven el Palau Presidencial. I el ministre de l'Interior, contrapoder de Rodríguez dins el chavisme, es va passejar pels carrers de Caracas amb homes armats fent proclames contra el que qualifica de traïdors. Enviats especials a Bogotà, Colòmbia, José Antonio Rodríguez i Ignasi Abad. Bon dia.
Bon dia.
¡Y ale siempre!
Traición, el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello, s'ha passejat la nit passada pel centre de la capital del país, acompanyat d'homes armats, un missatge amb el que vol fer valer el seu control dels anomenats col·lectius, els grups paramilitars que actuen com a elements de repressió del règim. Cabello és un dels homes forts del chavisme i és rival polític de la nova presidenta Delcy Rodríguez, que ahir en la jura del càrrec carregava contra l'atac dels Estats Units de dissabte, però el seu germà, el president del Parlament veneçolà, Jorge Rodríguez, mantenia un to més moderat, podem dir, en relació a Washington, sense mencionar en cap moment aquest país ni Donald Trump en el seu discurs d'obertura de l'Assemblea Legislativa. Un doble discurs, per tant, de mà estesa en Washington d'una banda, però alhora crítica amb la captura de Maduro, amb el qual els germans Rodríguez volen sobreviure políticament aquests primers dies de la nova etapa al país. A Bogotà, l'opositor veneçolà exiliat a Colòmbia, Guillermo Miguelena, ens explicava que ara com ara no es pot parlar de transició al seu país.
Un momento hay que tomarlo con mucha cautela. Se movieron fichas, pero hasta el momento no ha habido ningún cambio. Una transición es una palabra que todavía yo no usaría. Para que sea una transición hay que ver señales, hay que ver garantías y hay que ver voluntad política por parte de los actores.
Que no han canviat massa coses en el règim autoritari veneçolà, ho evidencia la detenció ahir durant la sessió constitutiva del Parlament de 14 periodistes que cobrien l'acte. Tots han estat alliberats hores després. A Bogotà, mentrestant, el president Petro ha convocat una manifestació demà contra una eventual intervenció militar nord-americana a Colòmbia.
I mentrestant, als Estats Units, Nicolás Maduro ha defensat la seva innocència davant del jutge de Nova York que l'investiga pels càrrecs de narcoterrorisme. El líder veneçolà deposat va comparèixer ahir al Tribunal Nord-americà i va negar tots els càrrecs que se li imputen. Diu que és víctima d'un segrest per part de l'administració de Donald Trump. Crònica des de Nova York de l'Oriol Serra.
Bon dia. Així és com celebraven la detenció de Nicolás Maduro la gran majoria dels manifestants concentrats davant del Tribunal Federal Nord-americà que probablement d'aquí a un any jutjarà el president deposat veneçolà i la seva dona sota l'acusació de narcoterrorisme i conspiració contra els Estats Units. Molts s'expressen amb eufòria i molts d'altres ho fan amb ràbia i tristesa pel que han viscut sota el règim chavista a Venezuela. És el cas de la Rosalía, que ens explicava el seu drama familiar.
Le voy a mostrar por qué yo estoy hoy aquí. Yo sufrí tortura en mi país y mi mamá murió por falta de insumos médicos en un hospital en Venezuela. Mi familia fue amenazada de muerte por ese criminal que está hoy ahí.
Un altre cas és el de la Matilde, exiliada als Estats Units des de fa 10 anys.
Merecen estar en prisión y pagar por todo lo que ellos ha causado, el dolor, la separación de familia, muertes, torturados, todas las personas que han sido víctimas de un gobierno tan nefasto como el de Nicolás Maduro.
A l'altra banda de la tanca, la majoria de manifestants crítics amb la detenció de Maduro van dir que no eren veneçolans, sinó activistes d'esquerra nord-americans que denuncien la impunitat amb què Trump se salta el dret internacional. És el cas d'en Jack.
I think that the norms...
Crec que les normes i el dret internacional sempre han estat una fal·làcia. Quan els Estats Units han volgut fer alguna cosa, sempre l'han tirada endavant a qualsevol preu. Donald Trump ho fa tan sovint i d'una manera tan desvergonyida que ja és una obvietat.
Maduro i la seva dona han tornat a passar la nit a una presó de Brooklyn. El seu advocat ha desestimat de moment sol·licitar una fiança pels seus mandants, els quals s'han declarat innocents davant del jutge.
I la crisi desfermada per Donald Trump a Venezuela coincideix amb el 5è aniversari de l'assalt dels seus partidaris al Congrés dels Estats Units, en aquell intent de deslegitimar la victòria electoral de Joe Biden. I 5 anys després, les tensions no s'han apaivagat. De fet, Trump no va informar en cap moment al Congrés de les seves intencions en Venezuela i tampoc compta amb la cambra per definir, Oriol, com espera que sigui la transició en aquest país.
La unilateralitat amb què el president nord-americà Donald Trump està actuant militarment ha fet créixer el malestar al Congrés dels Estats Units. Aquesta mateixa setmana, el Congrés nord-americà preveu una votació sobre les limitacions dels poders del president. Mentrestant, Trump continua avançant amb els seus plans per a Venezuela i ha anunciat que el secretari de Guerra, Pete Hegseth, i el d'Estat, Marco Rubio, seran els principals designats del seu executiu per a dirigir Venezuela en aquesta etapa transicional.
La ciutat colombiana de Cúcuta, fronterera amb Venezuela, centra l'interès des de la caiguda de Nicolás Maduro per la gran concentració de venezolans que hi ha. L'expectació és màxima per saber què passarà al seu país davant la incerta transició en marxa sota el mandat dels Estats Units. A Colòmbia, Cúcuta, hi ha l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. Cúcuta és la ciutat mirall de San Antonio del Táchira, Cúcuta, Colòmbia, Táchira, Venezuela. I al pont Simón Bolívar, el cordó umbilical entre dues realitats. Aquest pont, el Simón Bolívar, ha estat la gran porta de sortida a la frontera entre els dos països de milions de venezolans que en aquests darrers anys ja han abandonat Venezuela fugint de la crisi econòmica i també política. 8 milions de venezolans conformen la gran diàspora venezolana, la més gran migració d'un país no en guerra de les últimes dècades. I les seves històries de vida coneixen aquesta carretera. Han passat per aquí milers i milers d'aquests venezolans que han abandonat el país sud-americà i que han buscat aixopluc a d'altres països d'aquí de Sud-amèrica. I ara mateix Cúcuta també és punt d'interès especialment per les històries dels venezolans que s'ho miren tot plegat amb expectativa d'angoixa i també molta expectació per la caiguda de l'expresident Nicolás Maduro, sinó també perquè aquest pont, el Simón Bolívar i Cúcuta, és un important i també intens punt d'interès a nivell militar, policial i també mediàtic. I és que el govern venezolà, per tal de poder entrar al país, els periodistes exigeix un visat que està costant molt aconseguir, però si una persona vol creuar el pont per temes personals o familiars, ho pot fer sense cap mena de problema, però la premsa ha de demanar un permís per entrar a Venezuela, al país sud-americà.
Passen 2 minuts d'un quart de 3 de la tarda. La situació a Venezuela també ha sobrevolat el tradicional acte de la Pasqua militar al Palau Reial de Madrid. El rei Felip VI ha evitat fer-hi cap referència explícita, però sí que ha alertat que Europa està amenaçada per l'augment de conflictes i que per això, ha dit, s'ha d'invertir més en despesa militar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Sí, Felip VI ha optat pel silenci sobre Donald Trump i Venezuela, però sí que ha reivindicat...
Nuestro compromiso con la seguridad internacional... y en definitiva con el orden global basado en normas.
Ha fet aquesta defensa del dret internacional per acabar dient que cal més inversió militar per aconseguir una dissuasió creïble davant la inestabilitat global actual que amenaça també Europa.
Porque el año 2025, con sus múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias, nos deja una sensación creciente de amenaza. Una amenaza que llega al corazón de Europa.
Tampoc la ministra de Defensa ha mencionat l'operació de tramar Caracas, però Margarita Robles l'ha advertit.
Y en el pleno respeto al ordenamiento jurídico internacional, fuera de cuyo marco no hay actuaciones legítimas posibles. No damos lecciones a nadie, pero tampoco las aceptamos en este compromiso que Espanya tiene.
Que no acceptaran lliçons, deien, referència a les crítiques de Trump a Pedro Sánchez per voler invertir menys del 5% en defensa. El govern espanyol, que s'aferra aquest inici d'any a la política internacional, Sánchez vol capitalitzar el front anti-Trump per intentar deixar enrere els escàndols interns, guanyar impuls i mobilitzar també els seus.
Catalunya migdia, amb Quim Balaguer.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Sport i Barça Academy.
Al cor del Raval hi ha tot el cinema del món a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Els dijous no pesen com els dilluns, ni tenen la pressa dels divendres. Són just al mig, quan tot encara és possible. Els dijous passen coses, moltes coses.
Fans On, amb Gerard Romero. Dijous, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia, amb Quim Balaguer.
6.703 és el número guanyador del primer premi del sorteig del nen, dotat amb 2 milions d'euros per sèrie. Aquests 6.703, que s'ha venut en bona part a Catalunya. I a Barcelona també ha rescat part del segon, el 45.875, Montse Poblet.
Cada sèrie del primer premi del sorteig del nen, el 6.703, està dotada amb 2 milions d'euros. Hi ha dècims premiats a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Prat, Sabadell, Castelldefels i Rubí. El Santiago Martín i l'Alberto Romero són propietaris de les administracions del Prat i Cornellà que han venut part dels dècims premiats.
Bueno, pues muy contento, porque al final la ilusión de los que vendemos es dar premio.
Bueno, significa más trabajo, más reputación y más trabajo, más acumulación de gente, viene más gente que no suele venir, sí, se nota al final en la faena, en vender un poquito más, se nota.
Barcelona s'ha endut un bon pessic del segon premi, dotat amb 750.000 euros per sèrie. A l'administració del carrer Sicília, que porta el Pablo Martín, han venut 5 sèries premiades amb un total de 4 milions d'euros.
Son 5 sèries, todas por ventanilla, así que ojalá que sean vecinos que siempre vienen y les sirva para algo.
El tercer premi, el 32.615, ha anat a parar a Burgos i a Granada. Catalunya és una de les comunitats autònomes que menys inverteixen en aquest sorteig, 13 euros de mitjana.
I ara parlem d'una cosa que tots heu notat i tots heu comentat aquestes últimes hores, el fred. I és que l'onada de fred ha obligat Protecció Civil a activar les alertes per temperatures molt baixes i fortes ventades. Recomanen prudència, evitar desplaçaments i també l'alta muntanya, perquè hi ha perill de torb, Montse.
Els termòmetres han fet una baixada considerable que s'intensificarà de cara a demà i que pot comportar glaçades a pràcticament tot el país. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Rosa Mata, cap de Guàrdia de Protecció Civil, recomana prudència.
I com que venim d'aquesta nevada i d'aquesta mica de pluja, doncs molt de compte, sobretot amb el tema gel, amb plaques de gel, amb la conducció i també amb les estufes, la gent que tingui estufes amb elements incandescents o de gas o de butal, doncs que pensin a ventilar periòdicament i a revisar-ne el bon funcionament.
Protecció Civil també té activat el pla Vencat per ratxes de vent que a l'Alt Empordà poden superar els 108 quilòmetres. També bufarà amb força el Berguedà i el Ripollès. El vent, sumat a la neu que va caure ahir, podria crear el fenomen del torb, que genera una boira gèlida i redueix dràsticament la visibilitat. En total, 13 municipis han comunicat a Protecció Civil que activen els seus plans municipals per riscos derivats del fred intens. L'Ajuntament de Barcelona ho ha decidit aquest matí. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la directora de la Fundació Arrels criticava que si hi ha places disponibles, el consistori s'esperi obrir-les fins que els termòmetres marquen 0 graus o menys.
Si hi ha places disponibles, home, doncs s'haurien de poder obrir al màxim de temps possible, no solament quan depengui que la temperatura està 0, 1 o -1.
A partir d'aquest vespre a Barcelona hi haurà 200 places disponibles disponibles per persones sense sostre que no vulguin passar la nit al carrer. A Badalona continua obert el pavelló de la Colina pels desallotjats del B9 que dormen al ras, però avui només hi han passat la nit 3 persones.
I fred, que també ha arribat a Europa, han millorat, però, les condicions dels aeroports de París afectats per la neu i el gel, que han fet que des d'ahir hi hagi centenars de retards i cancel·lacions. També hi ha complicacions en altres països, sobretot l'aeroport d'Amsterdam, Joan García.
El govern francès ja ha aixecat la reducció de vols del 15% que va imposar ahir a les aerolínies. Tot i això, encara hi ha 6 aeroports tancats a l'oest i al nord de França, entre els quals els de Nantes, La Rochelle i Brest. A les carreteres han mort 6 persones per accidents. I als Països Baixos, l'aeroport d'Amsterdam també està molt afectat. Per avui només la companyia KLM ha cancel·lat 300 vols. Ahir es van quedar a terra 700 avions, la meitat dels vols previstos. I el Regne Unit continua tancat l'aeroport d'Aberdeen, Escòcia.
I acabarem amb un apunt de la crònica cultural, perquè aquest vespre sabrem els guanyadors del Premi Nadal de novel·la en castellà, el més antic de l'Estat, i el Josep Pla de prosa en llengua catalana. Serà a la tradicional vetllada literària a l'Hotel Palace de Barcelona. El Premi Nadal, dotat amb 30.000 euros, arriba a la 82a edició. I al 58è Premi Josep Pla hi han arribat 42 obres de gairebé tot l'àmbit catalanoparlant. La seva dotació econòmica és de 10.000 euros.
Catalunya migdia, amb Quim Balaguer.
5 minuts per arribar a 2:45, 5 minuts centrats en l'actualitat esportiva. Enric Inglés, bon dia.
Bon dia. El Dakar s'ha disputat la tercera etapa amb sortida i arribada a l'Al Ula, de 420 quilòmetres cronometrats amb moltes dificultats de navegació. En motos, Edgar Canet cau a la quarta posició de la general i els cotxes Nani Roma puja a la cinquena. Damià Aguilar, enviat especial, bona tarda.
Bona tarda. Setena posició a l'etapa per Canet, que cau a la quarta de la general a quasi 9 minuts, però com han celebrat a l'equip que arribés sa i estalvi al bivac?
Bueno, perquè avui sabíem que era una etapa molt difícil, he aixecat peu, justament per això, per no tocar terra.
Ha guanyat l'etapa el valencià Xaraina, que ha tingut un bon castanyot, del qual n'ha sortit indemne. Lidera encara Daniel Sanders, amb un minut sobre Brabec i un minut 13 sobre Toixa.
I en cotxe recital avui de la marca Ford, Damià.
Brutal. Victòria d'etapa i altres 5 cotxes entre els 10 primers. I atenció, els 5 primers de la general són forts. Victòria d'etapa per al nord-americà Guthrie, amb Nani Roma 6è i Carlos Sainz 7è a la meta de Lula. A la general, líder Guthrie, seguit per Prokop, Ekström, quarta posició per Carlos Sainz a 3 minuts i mig, cinquena per Nani Roma a 4 minuts i espectacular etapa de la Laia Sanz amb l'Ebro. 13a d'etapa a 15 minuts i això que haurà perdut potser uns 3 minuts cedint una roda a un altre competidor. A la general virtual, la curvarenca és 18a a 17 minuts.
Gràcies, Damià. Nosaltres seguim a l'Aràbia Saudita, però ara canviem al futbol. Perquè en futbol el Barça ja prepara el retorn de João Cancelo. Sí, el lateral dret portuguès arribarà al club blaugrana com ha cedit per l'Al Hilal fins a final de temporada. A les últimes hores tot s'ha accelerat molt entre clubs i el Barça admet que l'acord està molt i molt a prop. I aquesta tarda les rodes de premsa prèvies a la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya que jugaran demà el Barça i l'Atlètic Club. I el Barça ahir ja es va instal·lar a Gida amb Ronald Araujo que, com ja avançàvem, torna després de superar els seus problemes de salut mental. Això sí, encara no té ritme d'entrenaments i a priori només viatja per fer grup. També hi són els joves Dro, Tomi i Jofre i continuen de baixa Gavi i també Christensen. Qui també tindrà una baixa significativa en aquesta Supercopa d'Espanya serà el Real Madrid, ja que durant el matí el club ha confirmat que Kylian Mbappé no entra a la convocatòria i, per tant, no viatjarà amb l'equip fins a l'Aràbia Saudita. I a hores d'ara també sabem, per cert, les designacions arbitrals per a tots els partits de la Supercopa d'Espanya. Demà el Barça Atlètic el xiularà Díaz de Mera i Figueroa Vázquez serà el col·legiat de VAR. I el propi àrbitre Díaz de Mera ha parlat en declaració als mitjans oficials de la federació expressant que és un orgull xiular aquesta semifinal.
Intentarlo estar lo más tranquilo posible, estar siempre acompañado porque en la soledad se llevan peor los nervios y siempre estar rodeado de mi equipo. Para mí ha sido un orgullo que me designe esta semifinal y sentir esa responsabilidad para mí me hará que mañana demos junto con mis asistentes lo mejor de nosotros.
I García Verdura, qui va ser l'àrbitre del derbi espanyol-Barça, serà el quart àrbitre del Madrid Atlètic de Madrid d'aquest mateix dijous. I en bàsquet, avui tenim partit d'Eurolliga a porta tancada al Palau. Barça, Maccabi, Tel Aviv, sense públic per motius de seguretat. Mills Norris, a l'epivot del Barça de bàsquet.
Sí, un partit d'alta intensitat. Els vam derrotar fa un parell de mesos, així que vindran aquí força preparats per aconseguir una victòria. El nostre objectiu és jugar dur i aconseguir la victòria. Ens encanta tenir els aficionats aquí, però malauradament no podrem. Vindrem, com a cada partit, amb l'objectiu d'aconseguir una victòria.
Xavi Pasqual, tècnic blaugrana, admet que viuen en una setmana fonamental.
Primer de tot ens hem d'adaptar a aquesta nova situació, de jugar sense públic, a més ens hem d'adaptar a aquest partit després de les emocions de Madrid, que sempre quan guanyes un partit gran costa molt, i coneixedors que són dos partits claus els que tenim aquesta setmana, bueno, tres partits claus, però dos d'ells d'Eurolliga i un de Lliga Federal.
Recordem que podreu seguir aquest Barça-Maccabi a 8:45 del vespre al Tot Gira, al web, i també l'app de Catalunya Ràdio. El Maccabi jugarà dijous també a la pista del Madrid i aquest enfrontament serà també a porta tancada. I un últim apunt en bàsquet europeu, ja que a l'Eurocopa el Baxi Manresa rebrà a les 7 del vespre l'Aris de Salònica per Esport 3. Els bajencs amb aquest partit es juguen seguir vius a la competició, podent accedir així als vuitens de final.